Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
11 i 3 minuts del matí, iniciem la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimarts. Ho fem, com sempre, cada dimarts amb la visita del periodista i escriptor Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Hola, Carme, bon dia.
Que avui ens tornes a portar un altre nom propi relacionat amb el cinema. T'he de dir que, per mi, desconegut, potser les seves obres musicals, si les escoltés, segurament et diria, potser sí, però no sé si és un compositor, avui parlem de John Mayall, que sigui conegut per al gran públic?
El gran públic, no. El gran públic, no. I per al públic jove d'avui,
menys.
Menys. Menys. Però va ser un gran, gran, gran músic, que ens ha deixat aquest any, però que amb una carrera brillantíssima, que havia vingut moltes vegades a actuar a Catalunya, i pel cap baix una mitja dotzena, i sempre omplia a tot arreu on anava, tant si era al Palau com en una altra sala, i estava considerat el gran pare blanc del blues. Feia blues, era blanc, era anglès, però feia blues, i va canviar moltíssimes coses d'interpretar el blues pel que fa a instruments. I, és clar, era tan important que el cinema, doncs, es va sentir atret per moltes de les seves cançons i també va aparèixer en algunes, ell, personalment.
Doncs avui ens acomiadem de John Mayall a Cinema a la xarxa.
Continguts en xarxa.
Amics, això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta peça que ara escoltàvem es diu Carretera del Molí de Serra. El seu autor és el gran John Mayall i la interpretaven ell i el seu grup. Avui el nostre espai tindrà un marcat caràcter musical perquè el dedicarem justament a John Mayall, que va morir el 22 de juliol passat a l'edat de 90 anys. John Mayall no va ser mai un compositor cinematogràfic, però sí que va aparèixer en alguna pel·lícula fent d'actor i en moltes més van aparèixer les seves cançons. John Mayall era anglès, va néixer el 29 de novembre del 1933 i és molt possible que la gent més jove doncs, no sàpiga qui era. Però el cert és que estem parlant d'un músic gegantí que va tenir múltiples sobrenoms, com ara el gran sacerdot del blues, el gran pare del blues britànic, el gran pare del blues blanc o el gran pare blanc del blues. I és que ell va demostrar que no calia tenir la pell negra per fer blues. Els seus referents eren Muddy Waters, Big Bill Brunsey i Django Reinhardt, i es va interessar per la guitarra formant part de la banda militar dels soldats destacats a la Guerra de Corea. Ell era un soldat més. I anys després va fer d'aquell instrument una guitarra de 9 cordes. Nou. El seu contacte amb el món del cinema, però, encara havia de trigar força. Arriba l'any 1978, quan ell té 45 anys, amb una aparició en el film Sgt. Pepper's al costat d'actors professionals com Steve Martin i Donald Pleasence, però també al costat de grups com Aerosmith, Earth, Wind and Fire, els Bee Gees, amb els tres germans, Robin, Barry i Maurice, i també amb altres músics com Alice Cooper, Peter Frampton i Billy Preston. Posteriorment, John Mayall apareix com a actor a la pel·lícula Sunset Strip l'any 1985, i no ho fa interpretant-se a si mateix, sinó fent un personatge, fent d'actor. I la tercera i darrera intervenció és la del 1988, quan té 55 anys, a Baja Oklahoma, un film protagonitzat per Leslie Ann Warren, Peter Coyote i Julia Roberts, i en companyia de músics com Willie Nelson i Emmylou Harris, que s'interpretaven a ells mateixos. Aquest és John Mayall, de nou, amb un tema que apareix al documental Eric Clapton, patró del blues, en què diversos músics, com ara Jimi Hendrix, George Harrison o B.B. King, fan un retrat d'Eric Clapton. Un dels temes de la banda sonora és aquest Crocodile Walk, el passeig dels cocodrils.
To see if she was looking back, to see if I was looking back at her. She had a yellow golden hair. I'm gonna follow everywhere. She had a wiggle when she walked. I wanted her to stop and talk. You know that I was looking back to see if she was looking back, to see if I was looking back at her.
Crocodile Walk, un tema de John Mayall que forma part de la banda sonora del documental Eric Clapton, patró del blues, del 2017. A banda de Clapton, B.B. King, George Harrison i Jimi Hendrix, també hi apareixia un estol de grans músics com Duane Allman, Ginger Baker, Chuck Berry, Bob Dylan, Aretha Franklin, Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, John Lennon, ja veiem que hi ha molts noms, Paul McCartney, Ringo Starr, Roger Waters, dels Pink Floyd, Steve Winwood i el legendari Muddy Waters. El cas de John Mayall és un cas molt, molt singular en la música popular i ho és per tot el que hi aporta, ja que ha deixat una obra extensíssima, una de les més prolífiques, i també perquè va tocar amb una llista infinita de músics. ja que Meyel tenia el costum de canviar cada any o cada 6 mesos els instrumentistes que l'acompanyaven. No es volia quedar aturat en un punt, no es volia acomodar pel fet d'haver trobat una cosa que li funcionava, una fórmula que li anava bé, i en aquest sentit hi va haver un gran rebombori quan va incorporar un element de vent al seu grup, i encara més quan va decidir prescindir de la bateria. Hi havia qui ho considerava aberrant, un sacrilegi, una bogeria, ja que la bateria, fins aleshores, era considerada un element vital del blues. Però John Mayall continuava experimentant i dintre d'aquests experiments va incloure la incorporació del violí i la barreja de músics de blues i de jazz tocant junts. En cinema trobem temes de John Mayall en films com el thriller canadenc Llaços Comuns, amb Michael Ironside i Brad Dourif, Riding Giants, un documental sobre les arrels del surf a la Polinèsia, i la seva posterior arribada a Califòrnia, és a dir, que no va néixer a Califòrnia el surf, com molta gent pensa, o Joves aventurers amb Frances Fisher, la protagonista del film Sense perdó, que va ser parella de Clint Eastwood. Però hi ha un tema de John Mayall que apareix no en una, sinó en diverses pel·lícules. És el que trobem en els films El mentider, del director finlandès Aki Kaurismäki, L'educació de Charlie Banks, un drama nord-americà, i també en una producció de Martin Scorsese sobre el blues. El tema es diu Ho has sentit. Un tema de John Mayall que sonava la producció de Martin Scorsese sobre el blues. L'any 2003, Martin Scorsese, amant del blues, va voler produir un material cinematogràfic que difongués la història d'aquest gènere i va apadrinar tot un seguit de pel·lícules documentals que fossin realitzades per directors diferents explicant les arrels africanes del blues i la seva influència en la música country o en el rock i, per descomptat, en el rhythm and blues. Una d'aquestes pel·lícules documentals la va dirigir el mateix Scorsese, però les altres les van carregar directors amants del jazz com Mike Figgis, Clint Eastwood o Wim Wenders. En el film de Wenders, a més de temes de John Mayall, hi apareixien J.B. Lenoir, Bonnie Raitt, Nick Cave, Lou Reed, Cassandra Wilson i el grup Els Lobos o el guitarrista Mark Ribot, que pel nom pot semblar català però que és nord-americà, de Nova Jersey. Altres pel·lícules en què hi podem trobar temes de John Mayall són Una última copa, un drama social realitzat per l'actor Steve Buscemi, que va debutar aquí com a director, Rei de lladres, amb Michael Caine, condemnat, també, de Michael Keaton Jones, amb Robert De Niro i Francis McDormand, La balada de Jack and Rose, de Rebecca Miller, amb Daniel Day-Lewis, o Legend, una pel·lícula que recull la vida de Ronald i Reginald Cray, dos germans bessons que, com a gàngsters, es van fer amos de Londres amb el crim organitzat i alternaven amb polítics i artistes com els Beatles, Mick Jagger o Michael Caine. Fins i tot van subministrar 18 guardaespatlles a Frank Sinatra. D'això se'n va fer una pel·lícula. La cançó de John Mayall que apareix en aquest film és Somebody Acting Like a Child. Algú es comporta com un nen. D'altra banda, John Mayall va actuar diverses vegades a Catalunya. La primera va ser el 19 de maig del 1972 al Palau de la Música, un concert memorable del qual en dono fe perquè jo hi era. Després va actuar al Palau d'Esports de Barcelona el 17 de maig del 1979. Va tornar el 10 de juliol del 91 a la Farga de l'Hospitalet, el 13 de novembre del 2003 a la Sala Bikini, el 13 de juliol del 2009 a la Sala Apolo i, entre d'altres, el 30 de setembre de 2019 a la Sala Bars de Barcelona. Ja veiem que déu-n'hi-do. En els anys 70, John Mayall es va instal·lar als Estats Units, però l'any 1979 es va calar foc a casa seva i la va perdre tota. No només la casa, que era a Laurel Canyon, un barri de Los Angeles, sinó tot el que hi havia dins. Va perdre 2.000 hores de filmacions de vídeo, antiguitats del segle XVI, una col·lecció de pornografia del segle XIX i en els seus diaris personals també tot el que hi havia dins ho va perdre. Eren diaris personals dels darrers 25 anys. Quan ell tenia 49 anys, es va casar amb la cantant de blues, Maggie Mayall, i van estar junts fins al 2011. L'any 1969, John Mayall va enregistrar un disc que és una joia, i que va marcar un canvi a la seva música. El disc és The Turning Point, que naturalment conservo en vinil, i a la contracoberta Mayall deia això. És el moment d'agafar un altre camí en el camp del blues. Quan vaig prendre la decisió d'oblidar-me de la pesada guitarra solista i de la bateria, normalment una obligació per als grups de blues d'avui, vaig crear un nou grup amb el qual poder explorar altres horitzons musicals. Aquest disc és el resultat d'aquest experiment i fou gravat en directe al Fillmore East de Nova York tot just 4 setmanes després d'haver format el grup. John Mayall, com he dit, al començament va morir el 22 de juliol passat, a l'edat de 90 anys, a la seva casa de Califòrnia, i nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que tinc un rock cases a les vies de so, escoltant un gran tema que Mayall va incloure en el disc de Turning Point. Un tema que, per cert, apareix en el film Comedian, un documental sobre Jerry Seinfeld, un famós còmic nord-americà. La cançó de John Mayall va ser enregistrada en directe al Fillmore East de Nova York el 12 de juliol de 1969, Room to Move. Fins la setmana vinent, amics.
If you want Benvinguts en xarxa.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Ara, al Faves Comptades, rebem la Laia Torres Aribau, biòloga i membre de l'oficina de comunicació de l'ALBA. Ben tornada al Faves Comptades, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Ens vens a parlar del sincrotró,
sí.
Alba. Vam començar en l'anterior episodi parlant de la llum del sincrotró, que era una mica com es generava...
Correcte, necessitàvem fer una mica de repàs de física, encara que fos... Bueno, anava a dir per sobre, però realment no, eh? Vam fer una bona classe. Sí, sí, explicar una
mica. Et sembla que recapitulem així molt bàsic, molt ràpidament, per tornar a continuar, perquè ens vam quedar a les portes de la història.
Sí.
Vam fer una petita pinzellada.
Correcte.
Avui la reprendrem.
Exacte. De fet, la primera part no vam repassar una mica... per dir-ho així fàcil, què fèiem a Alba, que bàsicament era aquesta llum de sincrotró tan potent, no?, amb la que fem experiments, i vam dir que eren raigs X. I després em vaig dedicar una estona a explicar què són els raigs X exactament, l'espectre de la llum, tot això, i una mica la diferència també dels raigs X que fa un accelerador respecte als que podem fer servir en un hospital per fer radiografies, no?, que vam quedar que eren molt potents, ens permetien veure coses que no podem fer amb aquells raigs X, etc. I clar, ens van fer aquesta pregunta, no, Carme, d'aquells raigs X, qui els va descobrir o quan van aparèixer els sincrotrons, no? Com tot, això no va sortir clar. Del no-res, sinó que té una història al darrere. Sí,
doncs
sí.
Ens vam quedar precisament en aquesta part, a les portes, com dèiem, de la història. Però és un invent relativament nou, no?
Sí. Sí, la gràcia que a mi, de fet això ho vam mig introduir, no? La gràcia que em fa a mi és dir la llum de sincrotró i els raigs X els vam descobrir, però no els vam inventar, ser-hi clar. I han estat, i des de molt abans fins i tot que els humans i que el planeta Terra, perquè en el fons la llum de sincrotró n'hi ha a l'espai, des de l'inici dels temps, podem dir-ho així. Mm-hmm. M'ha quedat molt profund, potser, però sí,
no,
sí. És la realitat.
I a més li heu donat una utilitat, no? Que és aquesta la vostra feina, no? Trobar aquesta utilitat.
Sí, de fet, la llum de sincrotró aquesta que ho he deixat caure així, n'hi ha a l'espai, és perquè, això ho vam explicar el mes passat, o sigui, tu necessites... perquè hi hagi llum de sincrotró, partícules carregades, en el nostre cas els electrons, parlem d'aquestes petites partícules que hi ha dins els àtoms, i que vagin a velocitats molt ràpides. Això a l'espai passa, i quan aquestes partícules van tan ràpides i donen voltes, que és el que és un accelerador, recordeu que l'alba té forma de dònut, perquè han d'anar girant, doncs es produeix aquesta radiació. I nosaltres hem aconseguit produir, dominar i utilitzar. I en el cas de l'espai, si em permets, faig com una falca d'un projecte molt guai que estem... guai, directament, m'ha quedat molt col·loquial, però molt guai, que estem fent a l'Alba, juntament amb l'Agència Espacial Europea.
Ah, i de què, en què consisteix?
Hem construït un laboratori, nosaltres als laboratoris n'hi diem línies de llum, perquè la llum ens arriba allà en línia recta. Llavors, però us heu d'imaginar que és el lloc on col·loquem els objectes que volem estudiar amb la llum de sincrotró. Ja n'hem anat parlant d'aquestes línies de llum, doncs n'hi ha una que és com molt especial, que es diu Minerva. I aquesta línia de llum l'hem construïda en col·laboració amb l'Agència Espacial Europea, perquè ells el que faran d'aquí uns anys és enviar un telescopi a l'espai dins d'un projecte que es diu Missió Atena, que la seva idea és utilitzar aquest telescopi, que de fet serà el més gran que hi haurà fins a la data, diguem-ne, per analitzar raigs X, per detectar raigs X, serà el més gran que hi haurà fins llavors. I la idea doncs, és buscar estructures a l'espai de gas calent, forats negres, coses d'aquestes. Llavors, com que tots aquests materials estaran sotmesos a radiació, entre les quals llum de sincrotró, el lloc on han decidit que serà bo estudiar com aquests materials es veuen afectats o sota les seves aquestes condicions, diguem-ne, doncs el sincrotró Alba, perquè podem reproduir aquesta llum de sincrotró que després d'aquests materials rebran a l'espai. És com portar aquestes condicions a l'espai aquí a Cerdanyola, a Sant Cugat. No sé si m'he enredat una mica, això, però a mi el que em flipa projecte. És pensar que això després anirà a l'espai.
Clar. Estem parlant del projecte Minerva que feu amb l'Agència Espacial Europea, que llançarà aquesta missió que es diu Atena.
Això mateix.
Aquest és un dels projectes.
Sí, en el... que això és una línia molt concreta, molt especial, per això al final he volgut... he servit la falca de l'espai, ha sigut perquè jo volia parlar de Minerva. No sé si s'ha notat, però sí, sí.
No, però ara recuperarem un altre cop el tema de la història, perquè ara hauríem d'explicar quan es va... descobrir els sincrotrons.
Això mateix. De fet, hem de tirar... Els sincrotrons van començar als anys 70-80. Això ja us ho avanço. Però hem de tirar encara més enrere, entre uns 75 i uns 100 anys, perquè, clar, hi ha d'haver primer algú que descobreixi una mica els principis físics que després es faran servir per construir un sincrotró. ¿Vale? Llavors, ara us repassarem uns quants noms. Si us sembla, farem unes fites de la història de la ciència.
Tot això hi ha persones
passet a passet, exacte.
Que de forma experimentant, han arribat a... No?
Això mateix. Llavors, tirem bastant enrere perquè anem fins al 1873. Un científic, James Maxwell, va publicar en aquella època un tractat sobre electricitat i magnetisme. Fins llavors s'estudiava l'electricitat per la seva banda i el magnetisme fins a una altra. Llavors, Maxwell va unificar per primera vegada aquests conceptes. I, de fet, al final en va treure quatre equacions que agafen el seu nom. I pels físics segur que els hi sona, que són les quatre equacions de Maxwell. I allà demostrava que l'electricitat, el magnetisme i la llum són efectes, fenòmens originats per un fenomen comú. No hi entrarem, però diguem-ne que són unes... No, de fet, jo tampoc sé massa què diuen, eh? Però realment que al final el que fa és unificar aquests conceptes a partir dels quals després sortiran moltes teories de la física. Llavors, si alhora a aquestes equacions hi afegim una altra força que va descriure un físic que es diu Lorentz, i llavors la força va agafar el seu nom, es diu força de Lorentz, tots aquests conceptes són els que després serviran i encara ara serveixen per explicar els fenòmens físics que passen en els acceleradors de partícules com l'Alba. I això seria, si algú volgués dir, vale, en què es basa la part teòrica d'un accelerador, ho trobem allà. El que vull dir és que fixa't que ens parlem d'una cosa que es va formular fa més de 100 anys. Els principis físics, sota els quals sabem que els electrons produeixen llum, etc., això és de fa més de 100 anys.
I això, cronològicament, com ha anat...
Clar.
Com ha anat canviant?
Algú va explicar... Això eren teories de com funciona la llum, la radiació, etc. Però, clar, després algú va descobrir el següent pas important, la fita, és el descobriment dels raigs X. Que això sí que, com que em feia gràcia l'anècdota, sí que us ho vam avançar, si te'n recordes, el mes passat, que us vam comentar, això ja va ser cap a gairebé ja el canvi de mil·lenni, el 1895, quan Röntgen, que era un físic alemany, també treballava amb tubs de raigs catòdics, que són els, com abans funcionaven les teles, tenien tubs de raigs catòdics, les teles de cul gros. ¿Vale? Ell practicava amb allò i va descobrir que hi havia una mena de radiació que no veia, però que existia, i com que no sabia el nom o no sabia què era, els hi va posar X, de desconegut.
Ah.
I ell va fer la primera radiografia coneguda, que sapiguem, que va ser la mà de la seva dona, que es deia Anna Berta, i si la busqueu, veureu és una foto d'una mà on es veu el dit anular al seu anell de casada, per exemple. És la primera fotografia de la història.
Curiós.
Ai, fotografia. Radiografia. Mm-hmm. Que de fet és una fotografia, però sí.
Sí, sí. Rosalind Franklin.
Sí. L'he apuntada i la vull reivindicar perquè fixa't que estem parlant de descobriments de fa més de 100 anys i era per comentar que els raigs X, a partir del descobriment que fa Roentgen, ja se sabia després que servirien per analitzar la matèria, l'estructura de la matèria, no? De fet, no és una cosa que fem els sincrotrons, ara no ens posem aquesta medalla, ja fa molts anys després del descobriment dels raigs X, sobretot els biòlegs, van veure que els servirien, doncs, això, per veure coses que amb el simple vista no podem veure. Llavors, durant la meitat del segle XX, 1940-50, una carrera molt interessant a nivell científic era descobrir l'estructura de les molècules més importants dels éssers vius, que és el material genètic, l'ADN. Llavors, no sé si us sona qui va descobrir l'estructura de l'ADN, va ser Watson i Crick. Oficialment seria aquesta la versió, i és veritat, però és un episodi de la ciència molt interessant perquè no està exempt de polèmica, perquè apareix per aquí la figura de Rosalind Franklin, que de fet és l'autora de la primera fotografia, igual que parlàvem de Roentgen i la foto de la mà de la seva dona amb raigs X, doncs Rosalind Franklin va ser la persona que va fer la primera fotografia de l'ADN amb difracció de raigs X. És a dir, ella el que feia era enviar raigs X a molècules d'ADN i com que els raigs X són desviats per aquestes molècules, tu pots fer una foto d'això i després podràs deduir l'estructura. Recordem que ara tots potser tenim el cap ADN i ens ve el cap la doble hèlix, no?
Sí.
Però això no se sabia. No sabien si era una doble hèlix, una hèlix, una escala, una pilota, no sabien res. Llavors, la fotografia que va fer Rosalind Franklin va ser clau perquè Watson i Crick deduïssin això. I ara us cito una mica en els personatges. O sigui, representa que hi havia Watson i Crick, per una banda, que estaven estudiant tots anglesos, eh? I ara em sap greu perquè no recordaré. Crec que uns eren d'Oxford i els altres no me'n recordo. Però la qüestió és que hi havia dos
grups. El debat estava servit, sí. I la polèmica també.
Correcte. Llavors ells anaven perseguint, no sabien d'on treure més dades o més informació, diguem-ne, sobre l'estructura de l'ADN, i van consultar amb un company seu que es deia Wilkins, que era el cap de Rosalind Franklin. Wilkins el que va fer va ser cedir la fotografia de Rosalind Franklin i, per cert, també del seu estudiant, no, ja que reivindiquem noms, Franklin treballava amb un estudiant que es deia Raymond Gosling. Ells havien fet aquesta fotografia. Llavors, el problemet va ser que el seu cap va cedir aquesta foto sense demanar permís a Franklin i a Gosling, i Watson i Crick van dir, ah, estupendo, això més o menys ens corroborà la nostra teoria.
Ens has fet part de la feina.
Correcte, no? I de fet... està estupendo perquè això demostra, com sempre, que la ciència és col·laboració. El problema vindria que a l'article de Nature que van publicar Watson i Crick no hi havia el nom de Franklin per enlloc, el Premi Nobel va ser per Watson, Crick i el cap que et comentava de Franklin,
etc. Fantàstic,
fantàstic. I això mateix.
Sempre la mateixa lluita.
Sí, exacte. No? A mi la veritat és que és el descobriment de l'ADN, l'estructura de l'ADN és molt... entretingut i excitant, diguem-ne, en el sentit conceptual, de veure com ho van fer, i alhora ens serveix també per veure alguns dels molts episodis que hi ha hagut en ciència de com invisibilitzar la feina de les dones. Exactament.
Un nou capítol. Mm. Però vaja, que aquí, amb aquesta explicació de com va anar la història que ens fa la Laia, reivindiquem el paper de la Rosalind Franklin.
Exacte.
En aquesta part de la història, en aquesta descoberta.
Sí, que no era, diguem-ne, gratuït en la història tampoc dels raigs X, per això, perquè és un exemple de veure com els raigs X des de fa molts, 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 molts anys ja es va veure que servien per estudiar, doncs això, l'estructura interna de les molècules. En el sentit aquest de la potència dels raigs X. Llavors, deixem el raig X que van progressar per la seva banda i per l'altra banda tornem als acceleradors de partícules, que es tornaran a trobar, els raigs X i els acceleradors. També, que encara no m'ha arribat el moment de quan es descobreix la llum de sincrotró. Doncs ara hi arribem.
Vinga.
1947. Hi ha una empresa a Nova York, que es diu General Electric. Us heu d'imaginar allà que hi ha tot un seguit de físics que estudien les partícules, que tenen acceleradors més petitons, però us heu d'imaginar com una màquina una mica xatada, diguem-ne, en forma de dònut, tot metàl·lic, i ells estudien allà física de partícules. Les acceleraven, les feien xocar, etc. I llavors, com que no veien què hi passava dins, literalment hi van posar una mena de finestretes de... un oi de plàstic, doncs sincerament desconec el metall, però bueno, la qüestió és que podien mirar per dins. I van començar a veure que es generaven una mena d'espurnes. I van dir, ostres, què és això? I analitzant, doncs a partir d'aquí, diguem-ne, és la primera vegada que descobreixen que es produeix llum i que era llum de sincrotró. Recordem que la llum de sincrotró són raigs X, però també hi ha una petita part que és de l'espectre visible. Per això, literalment, van poder veure que allà generava una radiació que no entenien d'on venia. I llavors, des d'aquell moment, la llum de sincrotró es va utilitzar primer de forma paràsita. És a dir, l'aprofitaven, aprofitaven la llum de sincrotró que generava en aquests acceleradors, però aquests acceleradors estaven destinats a estudiar física nuclear i física de partícules.
I què vol dir això de forma paràsita?
Sí, diguem-ne que no era lo important. És a dir, els físics, per ells, el que els interessava eren les partícules i ja està. I aquesta llum els feia nosa, de fet, perquè, clar, ells volien accelerar les partícules al màxim. I si perdien energia en forma de llum, se'ls frenaven. O sigui, pels físics de partícules, la llum de sincrotró era una mala passada, diguem-ho així.
I algú que... I mira ara.
Exacte. Després no va ser fins al cap d'uns anys que algú va pensar que allà potser podem utilitzar aquesta llum que ens fa nosa per realment utilitzar-la. I va ser quan ja van començar a construir unes màquines expressament per fer llum de sincrotró. Llavors, per una banda, van anar els que volien la llum de sincrotró i els físics de partícules van anar per una altra banda i tots contents, diguem-ho així.
Laia, anem acabant. El sincrotró alba, quan va aparèixer?
Doncs a partir d'aquestes màquines que et deia, no, que ja es van construir expressament, ja eren sincrotrons directament, 70s i 80s n'hi va haver primer a Anglaterra, Estats Units, Japó, França, Alemanya, i no va ser fins que als anys 90 que Espanya, Catalunya, van pensar fem un sincrotró, val la pena, diguem, els físics van convèncer la comunitat política, i es van posar, als 90, diguem-ne, van estar parlant per fer-ho, i el 2003 és quan es va aprovar el projecte. Es va anar construint, i el 2010 es va inaugurar, i des del 2012 que van fer els primers experiments. Ho he dit molt ràpid, però la història es va anar gestant a poquet, i amb un grup d'experts, diguem-ne, que clar, construir un sincrotró no era senzill.
I ara que ja tenim un alba... Doncs anem a buscar el germanet, no?
Correcte. De fet, el que farem és renovar-nos. Com et deia, dic, si estem fent volem fer una ciència punta, no podem anar amb tecnologia de fa 20 anys. Llavors, el que hem de fer ara és renovar-nos. I el projecte que estem fent ara és Alba 2. No és que construïm un altre sincrotró, sinó que el que farem és com si et reformessis la cuina, diguem-ne. Vale? Ens canviarem
perfecte.
La cuina, canviarem la màquina de l'accelerador, tot el que puguem, ho actualitzarem amb tecnologia i maquinària més moderna per poder fer una llum de sincrotró encara més potent i amb experiments, diguem-ne, millors que els que fem ara.
Doncs millorem la família, el germanet ja vindrà
sí.
més endavant, no?
Sí, això està previst 2032, però no patiu que... O sigui, tot acabarà el 2032, perquè també és lent, però valdrà la pena.
Perfecte, Laia Torres, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per l'atenció.
Tornem a parlar d'aquí unes setmanetes.
Això mateix.
Gràcies.
Fins la propera.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mechanic Pizza és el teu lloc. La nostra massa, fermentada durant 72 hores amb massa mare, es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i un sabor que et farà viatjar directament a Nàpols. Acompanya la teva pizza amb un bon vino naturale. A Mechanic cuidem cada detall perquè cada mos sigui una experiència única.
Mechanic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya segons el rànquing 50 Top Pizza. Ens trobaràs al cor de Sant Cugat, al carrer de Sant Esteve 6. I si ho prefereixes, pots fer la teva comanda a domicili a mechanicpizza.com. Mechanic Pizza. Amore per la pizza.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'Institut de la Infància treballa des de 2002 per millorar l'atenció dels infants i adolescents a través de la formació i el seu suport a adults amb els quals s'hi vinculen. A Sant Cugat desenvolupa la seva activitat des de 2006 a través de diferents projectes. Un dels més coneguts va ser el festival Petits Grans Llibres. Avui aprofundim en la seva tasca i també en la seva situació amb la fundadora i directora Verònica Bronstein. Verònica, benvinguda.
Hola, què tal? Bon dia, Carme.
Des de... podríem dir que després d'una trajectòria de més de 20 anys, en quin moment diries tu que es troba la vostra entitat?
Bueno, en un moment de molta maduresa. Estem molt contentes. La veritat és que és un projecte que està molt viu, més necessari que mai. La infància ha canviat molt en un temps que no pensàvem, no imaginàvem que tota la situació cultural, social, econòmica que envolta els infants i els adults, per tant, que modificaria tant la vida de les criatures. I, bueno, són més necessaris que mai, o sigui, espais de trobada per adults, per acompanyar els adults, els mestres, els pares. Jo penso que cada vegada serà més i més necessari, sobretot després de la pandèmia, que hem perdut aquesta presencialitat, no? Aquest fer xarxa, fer tribu, trobar-te amb altres per compartir, és una cosa que, bueno, amb tot el tema d'intel·ligència artificial, bueno, tot el que ve, jo crec que cada vegada serà més i més necessari.
Com li explicaries a algú que acaba d'arribar a la ciutat què és el que feu des de l'Institut de la Infància?
Bueno, és difícil d'explicar, sempre jo dic s'ha de viure, això s'ha de viure. Fins i tot quan fèiem el Petits Grans Llibres, que és un projecte dins de l'entitat, dins de tot el projecte de l'entitat, el lema era això s'ha de viure, perquè s'ha de veure, s'ha d'estar dins per entendre la dimensió, i és el que ens ha passat a nivell polític. O sigui, el projecte, nosaltres vam començar llogant a l'Ajuntament espais per fer aquest projecte, no? Cosa que no passava arreu. Fer un certamen de literatura infantil, que és una cosa cultural per infants, és una cosa molt benvinguda, no? Molt necessària. I clar, en el moment que va venir un tècnic i va trucar a l'alcaldessa i va dir vine a veure què és el que està passant aquí, i l'alcaldessa va entrar i va viure això amb les filles i amb el fill, la cosa va canviar perquè van veure la dimensió que tenia, no? I a veure, com explicaríem? Nosaltres som, primer que treballem amb infants i adolescents, però des dels adults, sobretot acompanyant els adults, donant molta formació, assessoria, o sigui, és una entitat que si tu tens qualsevol tema vinculat a infància, pots trucar i t'ajudarem, o bé directament nosaltres, o bé buscarem la manera a través de l'Ajuntament o de serveis socials o del cap, o sigui, buscarem la manera d'orientar. I això crec que potser que no es coneix tant aquesta vessant de l'entitat, però qualsevol persona que arriba... O com he de fer per escolaritzar els fills? Tenim moltes consultes de famílies nouvingudes a la ciutat, en anglès, en alemany, gent que no parla la llengua, i clar, nosaltres ens fem càrrec d'això, acompanyem a les famílies en aquest sentit. I després, bueno, nosaltres fem molta formació amb escoles, i després a la ciutat jo crec que tenim un valor fonamental, que és que si la ciutat necessita qualsevol esdeveniment, qualsevol activitat, nosaltres tenim molt material i tenim uns recursos humans que són superfiables. O sigui que, mira, festa major, clar, quan fem festa major, tenim mestres que estan treballant un cap de setmana, o tenim psicòlegs. Si fem un espai inclusiu, ha d'haver un psicòleg que estigui ahí. I clar, pot venir un nen o poden venir 10 nens, o poden venir avis que tenen Alzheimer amb els seus nets. Clar, això és molt difícil de trobar arreu, i nosaltres això ho fem a la ciutat. O sigui que és molt, molt variable, el que fem és molt ampli.
Hem de dir que la vostra tasca se centra bàsicament a Sant Cugat, però també heu fet coses fora de la ciutat.
Sí, sí. O sigui, nosaltres hem anat creant una metodologia que uneix, per exemple, dono com un exemple, tenim una metodologia que es diu CREALIG, que uneix el joc i la literatura, perquè entenem, això ha nascut als parcs de la ciutat, perquè vam començar portant llibres a la ciutat i alliberant llibres i observant què passava quan tu arribaves a l'espai natural del nen i feies que el nen tingués el llibre al seu àmbit natural. I això és el que va començar a créixer, i hem ajuntat, fent una formació que parla de tot això, de minimons i literatura. I aquesta és la metodologia que s'està aplicant a escoles de Buenos Aires, de capital de Cava. O sigui que aquesta metodologia nosaltres hem format a les persones que són formadores de les escoles públiques de capital d'Argentina, i s'està aplicant a les escoles. I tenim una alumna que està a Alemanya, i tenim una altra que està a Abu Dhabi. O sigui, gent que s'ha format amb nosaltres i està aplicant el que ha nascut aquí a la ciutat, ni a Barcelona, a la ciutat de Sant Cugat, s'està aplicant arreu del món. O sigui que a Holanda tenim una alumna. O sigui que amb la pandèmia, clar, tot això ha crescut molt. Ara estem fent formació amb l'Ajuntament d'Oviedo, ara precisament els dijous, que ens demana una segona formació perquè estan supercontentes. Tota la formació de les mestres 03 l'estem fent nosaltres des de Sant Cugat. Ens connectem des de Sant Cugat i la formació de tenim 90 i pico d'educadores cada dijous que estem formant a Oviedo. Imagina't.
Fa poc més d'un any ens vas explicar que teníeu entre mans un nou projecte, un nou festival de referència que vindria a ser una transformació del festival Petits Grans Llibres. En quin punt es troba ara mateix aquest projecte?
Bueno, ara estem, ara a final d'any estem renovant el conveni amb l'Ajuntament. L'Ajuntament està en una situació molt, molt complicada. Sí que a nivell humà crec que estem en un bon moment perquè bueno, són persones que entenen la filosofia, entenen el valor. Sempre hem dit que no era una qüestió econòmica. Nosaltres no estem aquí per fer grans projectes i no necessitem grans recursos econòmics. Però la mirada és molt important. Sempre comparem el que passa amb les entitats amb el que passa amb un fill. No? Tu tens un fill i les criatures necessiten molt la mirada, el reconeixement de l'altre. Les entitats són unes estructures molt febles, molt delicades, i necessitem aquest suport, aquesta mirada, no? Aquest reconeixement. Jo diria que amb l'Ajuntament en aquest moment tenim la mirada, tenim el reconeixement. L'alcalde des de sempre ha sigut una persona que ha posat molt en valor el que fem, fins i tot quan a nivell polític costava molt. Ell realment ha donat la cara per nosaltres i entén i valora el que fem. L'equip de regidores, de moment, estem molt satisfetes també, però et diria que no tenim una línia de col·laboració. O sigui, la subvenció, fa anys que nosaltres no tenim subvenció. Val dir que també nosaltres no tenim quota de socis com tal, perquè nosaltres donem servei a tothom. O sigui que tenim unes petites quotes de soci, però que això no reflecteix. O sigui, no és que, mira, tu pagues la quota i com soci tu reps un servei. No, nosaltres donem servei a tothom. L'altre dia vam estar al Dia de la Ciutat Educadora de manera totalment altruista, perquè entenem la situació, però clar, són despeses que tenim com a entitat. O sigui, sortir al carrer, tens assegurances, tens personal, s'ha d'assumir, i això...
Però llavors, Verònica, hi ha algú es pot estar preguntant, i com es manté una entitat així?
Bueno, amb l'esforç, o sigui, és un esforç molt gran. Estem passant també un moment molt delicat en aquest sentit, perquè no som milionaris, no tenim... o sigui, tot això es fa i esperem que a nivell de l'Ajuntament les coses també puguin... Evidentment, nosaltres no depenem de l'Ajuntament només. Com ho fem? A través de les formacions. Quan nosaltres fem formacions, tenim un marge que queda, s'ha de pagar, no? Però tenim un fons que ens ajuda a mantenir-nos en el dia a dia. Quan la gent entra i veu les formacions que veiem, algunes tenen més possibilitats de deixar-nos aquest marge, però tot repercuteix, o sigui, el que queda d'aquestes formacions sempre repercuteix en la part social. A final d'any no queda res, o sigui que...
Al final, doncs, d'aquest projecte que tu deies, té una bona mirada, hi ha la comprensió per part de l'equip de govern, no hi ha res en concret, no s'ha plasmat, no s'ha posat un calendari, no heu tornat a parlar?
De moment no, ara renovem el conveni del local, que entenem que és la base, que és fonamental tenir això al dia.
Quan fa que esteu en el nou local? 8 anys?
Fa 8 anys, dels quals hem estat un any esperant el permís d'obres, pràcticament, a l'ús i tal, i després hem tingut obres i després hem tingut pandèmia. O sigui que en 8 anys tenim un ús del local, jo et diria, entre 2 i 3 anys.
S'ha fet inauguració del local?
No, encara no.
Oficialment no està...
No, perquè vam estimar que no era el moment, per qüestions... Bueno, precisament perquè no trobàvem que necessitàvem fer-ho en un moment en el qual el projecte a nivell de l'administració estigués molt, molt viu, molt potent, molt present, i vam trobar que no era el moment. Vam fer 20 anys, no vam tenir el suport que... Durant 2 anys vam estar parlant de la celebració i, bueno, era una celebració que volíem fer-la conjuntament amb l'Ajuntament i no es va poder, no per nosaltres, I, bueno, nosaltres considerem que no hi ha dates. Igual que nosaltres no som de celebrar el Dia dels Drets dels Infants, per exemple. Per què? Perquè treballem tots els dies. No cal un dia. Estem en contra d'això. O sigui, tenim una visió... Hem de ser molt coherents. Nosaltres, bueno, som persones coherents, sobretot.
I de totes maneres, tens esperança que aquest projecte que comentàvem acabi prosperant? Si no és en els pròxims mesos, en el que queda d'any?
Sí. Jo tinc tot... Els projectes necessiten el seu temps. I és un projecte que unirà... Nosaltres tenim diferents... Tenim la part de literatura, tenim la part de didàctica, de creativitat d'aula, de recursos d'escola, i tenim la part de salut mental, de psicologia, d'acompanyament emocional. I aquest lligava la part de literatura amb la salut mental, aquest projecte que tenim. I sí que sí, o sigui, nosaltres continuem treballant, estem treballant amb el Centre Vilajoan, en converses, o sigui, estem treballant amb el programa i tal. Anem a foc lent, però sí, jo tinc, o sigui, ara espero signar el conveni i posar tot al dia, i al gener ja estarem treballant en projectes. El que ens agrada és fer projectes. No ens agrada la paperassa i signar convenis. Són coses necessàries, però... I la part política no ens agrada. El que passa és que necessitem la part política. No és que no ens agradi, és que va en un altre ritme, és una altra dimensió, la part política. Nosaltres som de projecte, som d'acció, volem fer coses, volem transformar, i això és, té un altre ritme. Així que sí, el gener, jo espero venir aquí i contar-te el gener, febrer.
I confirmar-nos que efectivament aquest nou projecte que ve a substituir el Petits Grans Llibres tira endavant?
Espero que sí.
Va, aquest projecte no té, però, res a veure amb un altre que ja teniu en marxa, que és la Tribu dels Contes, no?
Sí, la Tribu dels Contes és una mena d'escola de pares, però que diem és més que una escola de pares, perquè és un espai precisament com un niu per donar-li a les famílies, sobretot a 0-3, però obert a totes les edats, aquest espai de trobada, de fer xarxa. La gent està molt sola a nivell de criança i vam detectar que necessitaven reunir-se, parlar, fer consultes de criança, de què faig amb el nen, no? I com faig amb el bolquer, i, bueno, i sempre trobaran una professional, sempre som dues persones, anem rotant. L'anterior va estar la Diana amb la Núria, ara estaré jo amb la Núria, parlant de Nadal, de regals, de la fantasia, de què fem, com ho fem i fins quin punt expliquem els mites, les llegendes i com ho plantegem. El temps lliure, no? Què fem, les pantalles, o sigui, això obrim a tots els temes que els pares vulguin consultar. Nosaltres tenim un guió i després obrim perquè ells tinguin aquest espai obert. Això es fa pràcticament una vegada al mes, és un projecte que anem per la tercera trobada, i és totalment gratuït, només cal inscripció, sense infants. Ens pregunten, podem anar amb els nens? No, aquest és un espai que és per parlar, per trobar-te, per sortir de casa una estoneta, perquè us mimem, perquè us trobeu amb altres famílies d'altres escoles, d'altres realitats. I la veritat és que vam fer una primera pilot i va ser un èxit. La gent està super, super contenta. I després, al gener, comencem amb un espai per professionals, psicòlegs, psicopedagogs, on anirem parlant de qüestions que tenen a veure amb la pràctica professional. O sigui que també anirem acompanyant els professionals que treballen amb famílies.
Doncs hem repassat una mica l'estat de l'Institut de la Infància. Ho hem fet amb la Verònica Bronstein, la fundadora i directora, que ens ha posat al dia de la tasca que estan fent i dels projectes que teniu entre mans. Verònica, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I aquí s'acaba aquest Faves Comptades. Demà més, quan passin 3 minuts, de les 10 del matí. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 12-14 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.